Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Enfrontar-se a un diagnòstic de càncer pot tenir unes conseqüències emocionals difícils de gestionar per a moltes persones. En aquests casos, l'acompanyament d'un psicooncòleg és essencial, especialment en fases avançades o terminals de la malaltia. No obstant això, la manca de recursos i la sobrecàrrega en hospitals fa que no tots els pacients tinguin accés a una atenció psicològica de qualitat. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer, Cugat Mèdia ha parlat amb la psicòloga i professora de la Universitat Internacional de Catalunya, Tània Estapé, i amb la psicòloga i especialista en cures pal·liatives de la clínica Cures Week Barcelona, Ingrid Ramo. Una notícia que poden trobar a www.cugat.cat. Prop d'una setantena de persones s'ha concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per reclamar el retorn de l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació al claustre del monestir. Comissariada per la fotògrafa Esther Pérez Baranguer, estava previst que s'exposés a Sant Cugat entre el 3 i el 17 de març, tot i que l'Ajuntament va dir en un primer moment que no es faria cap equipament públic de Sant Cugat, finalment van optar per reubicar-la a la Biblioteca de Volpelleres, una localització que Pérez ha rebutjat, assegurant que portar-la a un altre lloc és acceptar la censura de l'Ajuntament. I amb la targeta ciutadana, el preu del bitllet del bus urbà no supera els 40 cèntims. Es tracta d'un títol acreditatiu personal que es pot aconseguir per 3,10 € a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament. Un cop feta l'acreditació, cal recarregar-la a través del web SantCugBus. A més, amb aquesta targeta poden viatjar en bus de forma gratuïta els majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, persones amb certificat de discapacitats i acompanyants, usuaris de serveis socials i persones en situació d'atur. I ja es poden consultar les dates de les jornades de portes obertes a les escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per a les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant els mesos de febrer i març hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de Sant Cugat a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 4 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Àgata Guinó, Roser Casamitjana i Toni Samsó, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Avui, Dia Mundial contra el Càncer, entrevistarem la psicooncòloga Tània Estapé. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb un nou episodi del POU, on s'aborda un nou tractament sobre el càncer de mama. I per acabar, l'Espai d'Entitats, celebrarem els 30 anys del Grup Mediterrània, amb Irene Coromines i Alba León, membres de la Junta Directiva. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem del serial, si em deixeu dir-ho així, de l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, que inicialment s'havia d'instal·lar al claustre del monestir i que, ara per ara, no es farà a la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verde, i el Toni Sansot, dinamitzador social. Molt bon dia a totes.
Bon dia.
I a totes.
Tot per mi.
Tot per tu. Hauria de dir totes, perquè som majoria de dones, però bé, potser seria un altre tema de tertúlia.
No se'n fa de ser noi.
Tinc 7 germanes, per tant estic acostumada a dir totes.
Estàs acostumat. Doncs a totes. Bé, fa prop d'una... ahir, prop d'una setantena de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per reclamar el retorn de l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació al claustre del monestir. Una exposició comissariada per la fotògrafa florestana Esther Pérez Berenguer, que estava prevista que s'exposés a Sant Cugat entre el 3 i el 17 de març. Tot i que l'Ajuntament va dir en un primer moment que no es faria cap equipament públic, finalment van optar per reubicar-la a la Biblioteca de Volpelleres. Una localització, de fet, que Pérez ha rebutjat, assegurant que portar-la a un altre lloc és acceptar la censura i reafirmant que només acceptaran fer-la al lloc on s'havia programat inicialment, que era el claustre del monestir. Sentim la fotògrafa.
Hem tingut el suport d'altres ajuntaments que han dit nosaltres volem aquesta exposició, nosaltres volem portar l'exposició censurada i ho estem gestionant. De fet, la tenim ja tota acordada per tot el 2025.
Heu seguit una mica... Home. El serial, si em permeteu l'expressió d'Àgata Segur, una mica per feina, eh?
No, sí.
D'aquesta exposició que ja ve d'unes setmanes enrere.
Jo fins i tot ahir estava a la mani, si serveix d'algú.
Quina valoració feu de la gestió del govern, de tot aquest procés?
Bé, no sé, començo jo, no?
Comença sí, tu.
Fem roda.
Bueno, no sé, jo sincerament crec que és un despropòsit, la veritat. És a dir, diguem-li censura, diguem-li com vulguem, però és un procés. Per mi és censura i, a damunt, és un despropòsit. Un despropòsit perquè no crec que l'exposició prengués part per ningú. Era simplement mostrar com unes dones palestines sobreviuen, i com ahir va explicar molt bé la fotògrafa Esther Pérez, sobreviuen a la imposició d'Israel, com a, direm, estat ocupant, però també a l'opressió masclista. Per tant, era, diríem, jo crec que era un catàleg que estava fet abans de l'atac de Hamas del 7 d'octubre i que, per tant, doncs, no tenia res a veure o no pretenia reflectir ni el que després s'ha qualificat de genocidi ni de res de tot això. Això per una banda, i per tant jo crec que censurar això no té sentit. Dir que això no respon al consens de tot el consistori, jo crec que és un argument molt pobre, perquè jo penso que el govern ha pres moltes decisions que no necessàriament han comptat amb tot el beneplàcit ni del consistori ni, per suposat, de tota la població. I, per tant, doncs crec que no, que sí, que és un procés de censura, i que amunt jo penso que també posa de manifest que els dos socis de govern doncs, no acaben de gestionar bé els seus acords, perquè, si no, no té sentit que això, diríem, se li doni el vistiplau des de cooperació i després se li digui que no des de Junts, o sigui, des d'economia, per dir-ho d'alguna manera, i que després es torni a dir que sí, doncs amb un altre... Vull dir, no sé, o sigui, tot plegat un despropòsit i per mi una censura, seguríssim.
Àgata.
Jo crec que anava a utilitzar també despropòsit, però també crec que és ridícula tota aquesta situació. Primera, que no sé si se li ha de dir censura o no censura, però impedir una expressió d'art, que al final el que ha de fer, no, és fer pensar, i no ha de ser còmode per tothom, perquè d'això es tracta. Després sí que la Roser ha dit que l'argument havia ser, no, de que no estava d'acord tot el consistori. No era tot el consistori l'argument que van fer servir que no hi havia...
dins una posició de ciutat. No?
Una posició de ciutat que dins de la hi havia diferents...
Mira, us ho dic, un posicionament formalment adoptat pel municipi, va dir el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, que és les paraules a què us referíeu ara, la Rosa i l'Àgata.
Sí, que l'altra cosa, dius, que ho han dit des d'Economia, que no sé per què el Carles Brugaroles és com el portaveu del conflicte d'Israel-Palestina. Doncs van fer servir aquest argument, que després aquest argument no ha tornat a sortir. Es va fer una nota de premsa dient que l'argument era perquè el claustre del monestir estava destinat només a exposicions referents a cultura, història santcugatenca, de que no, que mirant una mica l'històric d'exposicions que s'hi han fet allà.
Que s'ha desmentit, de fet, per part de les entitats implicades, recordant un seguit d'exposicions que ha acollit el claustre i que s'ha pogut verificar des dels mitjans i qualsevol que hagi visitat aquestes exposicions, vaja.
Sí, i amb aquesta nota de premsa, doncs, es posaven en contradicció amb ells mateixos el que havien dit, com si nosaltres no haguéssim estat aquesta roda de premsa on va dir això el Carles Brugaroles, no estigués gravat per tots costats. I després també és que el que deia la Roser, és que és ridícul que hores després Esquerra ens envia un comunicat dient que nosaltres no estem d'acord amb això. Bé, doncs llavors, quan si no estàs d'acord amb això, surts, la regidora de cooperació estava allà, s'aixeca i diu molt bé, s'ha decidit això, però jo no estic d'acord amb això. I llavors ho fan d'amagatotis, com no volíem. Home, no ho sé, jo crec que s'haurien de fer-ho mirar tots plegats, i a més, per una qüestió com aquesta, que no hi pugui haver una exposició que mostra unes fotos artístiques que han d'agradar, no han d'agradar, no ho sé, hi haurà qui li agradarà que es faci aquesta exposició, hi haurà qui no. Bé, no ho sé, l'exposició d'estiuejants potser tampoc li agradarà a molta gent i bé es fa.
Toni.
Bé, jo crec que estic totalment d'acord amb el que ha dit la Roser i l'Àgata. Jo d'entrada penso que és una censura del Salón Campanar. Vull dir, l'art ha de ser... O sigui, l'art és una cosa que t'ha de fer... T'ha de fer reaccionar quan la veus. O t'agradant-te o no agradant-te, però no deixa ser art. I l'art és plural. I, per tant, si és plural, doncs és evident de que es pot fer en el monestir, en el Mesón, a les biblioteques pertinents, a la casa, a la Unió, on sigui.
Vull dir que on s'acordi, no?
Exacte, on s'acordi. I, a més, en aquest cas, si s'acorda fer-ho aquí, doncs per què no es fa de fer? No, perquè jo crec que els arguments són bastant fluixos i la polèmica que hi ha entre els partits i això demostra com està funcionant la política en general i aquí a Sant Cugat com pot ser de manera igual. Hi ha una altra cosa que jo crec que aquí hi ha un problema, hi ha una guerra de fons entre l'Ajuntament i els col·lectius aquests no sé, en una tertúlia no fa massa aquí vam estar, que si el tren... Que si aquell,
el batallem, oi?
Exacte.
Sembla que hi eres.
Jo crec que hi ha una guerra soterrada de que basta que ho facin aquest que no serà el mateix col·lectiu, però tindran una certa relació bastant directa, ja de moment l'Ajuntament el posa en alerta, on digui que aquestes són aquelles, o aquests són, sobretot aquestes són aquelles que... I això jo crec que els fa rebotar. Aleshores, es demostra que és així, perquè ja quan va haver-hi aquella exposició en el Pins del Vallès, oi, que va ser el Pins del Vallès,
De fet, era una pancarta, eh?
Era una pancarta.
Una pancarta del Guernica pintat amb els colors de Palestina, doncs, a favor de la pau.
Una exposició d'una pancarta.
Per aquí jo veig un petit matís, aquí, eh? El Guernica estava pintat amb les banderes palestines. Potser aquí sí que hi havia una mica de presa de partit per un costat.
Després en parlem, si voleu, perquè ara sí. El Toni ha tret diverses...
Un històric
de diverses coses que han anat passant en aquesta línia, perquè no és la primera.
Ho dic perquè si jo ho hagués fet, per dir algun nom... Bueno, és igual, qualsevol nom... una sala d'exposicions o algú que porta sala d'exposicions, però perquè no li cabien a la seva sala, ho feien al monestir, possiblement no hi hagués hagut aquesta polèmica. Crec, no ho sé, tampoc no vull dir una cosa que tampoc no sé de cert, però...
Vols dir que molesten més uns col·lectius que uns altres?
És evident.
El govern o una part del govern?
És evident, sobretot una part del govern. I després això que diu l'Àgata, que el govern... Sí, però no. Jo ja he fet la meva protesta que no m'agrada. Bueno, no ho dic així, en plan sorna, però vull dir... No, sí.
Bueno, l'ha desprogramat.
S'ha decidit això, però jo no estic d'acord. Bé, doncs aleshores... vull dir... Posa't en contra i lluita-ho.
Això que dius que l'han desprogramat, en principi és així, però després van dir que no, que mai havia estat programada al monestir. Cultura, la regidora de Cultura, l'altre dia al ple va dir que mai es havia optat perquè aquesta exposició és al monestir.
A més, entenen
molta... L'històric el tenim i hi ha les diverses fonts, no? Al final un es pensa que es torna boig i que no entès bé les coses, però quan un rellegeix, reescolta i reveu els vídeos, les declaracions que hi ha, doncs hi ha determinat històric que demostra que hi ha un canvi de posicions i d'opinions.
Crec que seria molt més fàcil haver rectificat entre tots i dir, mira, doncs potser si ens hem equivocat i ens hem precipitat a dir que no es pugui fer aquí i no t'estalvies d'anar-te contradint i que aquesta, no, aquesta notícia es faci un... Bé, que la senyora aquesta es posarà tot Catalunya, no?
O sigui, de moment té, 2025...
Més publicitat que això, mira que bé.
Té llista d'espera. A més, és que és això, és la contradicció per si mateixa.
Sí, però Sant Cugat no es podrà gaudir, no? Aquesta és la contradicció. Contrapartida. Sembla que un dels arguments que s'han donat és que no hi ha aquest consens de ciutat, un posicionament de ciutat, que com apuntava la Roser, entenc que no hi és en moltes coses, perquè la ciutat és diversa i les opinions són plurals.
Moltes coses, malauradament. Sí.
No s'hi preocupava tant amb el tema dels presos polítics, per exemple, quan ficàvem les pancartes, perquè ara farem servir l'argument que feia servir Ciutadanos, que no és el que m'agradaria a mi precisament, però és veritat, tampoc hi havia un consens de ciutat per ficar una pancarta.
I a més, que no es pugui fer en un monestir, no sé per quin motiu. Entre altres coses, hi ha una cosa que aquesta exposició segurament té una, en el fons un tema, no polític, perdó, un tema religiós també, perquè allà també hi ha un tema importantment religiós, no?, en aquesta zona. A veure, un monestir, que sàpiga jo, és un entorn de religió, per tant, si són plurals, són plurals. A les bones, a les verdes i a les madures, no?
Però el claustre. Sí, el claustre potser no té aquesta connotació tan religiosa, perquè és el museu, no?
Sí, és un lloc de pensament. El claustre és un lloc de pensament. Fixa't tu que és un lloc que entres allà i d'entrada ja canvies el xip i, ostres,
has d'estar callat.
Pensem. Has d'estar callat, pensem, no sé què, meditem... Bé, doncs, escolta, vull dir, al final...
Sí, és que és, no sé, jo crec que hi ha diversos, diríem, molts flancs en aquest assumpte. Sí. Un és la llibertat d'expressió, així, pim-pam, sense anar més lluny. És a dir, és una censura a la llibertat d'expressió, per això que explicava abans l'Àgata també. Estem parlant d'unes fotografies que t'agradaran o no, però que, com a mínim, et faran reflexionar, et faran pensar i punto. I és un tema, això, d'artístic, que... Serà com serà, però ja està.
I que pot anar-la a veure qui vulgui anar-la a veure i qui no hi vagi de gust, no cal qui vagi.
Això per un cantó. Després hi ha el tema, diríem, polític. Efectivament, això ha sigut censura perquè estem parlant de Palestina. I Palestina, efectivament, doncs en aquests moments no crea consens i menys segons quina part i segons a quina part del govern, i ho tenim claríssim, perquè, com es deia, ja tenim, diríem, exemples previs.
Hi ha precedents.
Sí, sí. Hi ha precedents, no? I després la tercera connotació és aquesta mena de campi qui pugui, si m'ho deixeu dir així, dins de l'equip de govern. Perquè, o sigui, després et surt la de cultura, la regidora de cultura, que ella no en sabia res. Després, perquè això es va fer des de cooperació. Després, una altra que no és ni de cooperació ni de cultura, diu que ho faran en un altre lloc. Entenem-se, vull dir, potser que val la pena...
Qui va sortir? És una nota de premsa oficial, que diuen que ho faran en un altre lloc. No va sortir cap regidor.
Sí, perdona. A l'audiència pública de l'altre dia, de l'últim ple que es va fer el dilluns passat...
Sí, ja, però ara mateix...
Bueno, doncs l'Ester Madrona...
Ah, l'Ester va dir això, va dir allò de Valpallera.
L'Ester Madrona va ser la que va dir que potser s'havien precipitat, que tal i qual, però que en principi pensava fer Valpalleres. Jo vaig pensar, que és que la biblioteca de Valpalleres no és també un edifici municipal?
Sí, perquè a més això es comenta també.
Perdona, vull dir que no es pot fer a cap edifici municipal com si la biblioteca de Valpalleres... Pues fos la biblioteca privada, no sé, meva, o d'algun que estem aquí, m'enteneu? És a dir, que hi ha unes discordàncies.
Creieu que és la solució aquesta d'instal·lar-la, tot i que, de fet, des de l'organització ja han dit que no acceptaran aquesta ubicació alternativa, pues que si fan l'exposició serà allà on s'havia acordat que és el claustre?
Si la persona, la comissuriada, no ho accepta, jo crec que l'exposició no es farà a Sant Cugat i s'ha acabat aquí el serial que deies tu.
És que, a més, a mi em sembla, això de la biblioteca, que això és un tema que també volia comentar, m'ha anat bé que ho diguéssim, perquè sembla com si diguéssim, bueno, ho farem allà a la biblioteca de Valpalleres, per no dir, no ho farem. A mi em sembla un despreci cap a la biblioteca de Valpalleres, francament. No per l'exposició.
Jo també ho vaig pensar, que pobra biblioteca de Valpalleres ja tenen equipament de segona, de tercera, de quarta. Aquí sí que pot anar, al monestir no, perquè al monestir el reservem per les coses importants.
Una biblioteca és una biblioteca aquí, al barri d'aquest, i a l'altre, i a l'altre món. Vull dir que... I aleshores que diguin... No, farem... És com si diguéssim... Bueno, va, ostres, fem-ho allà... Algú es va despertar i va dir, fem-ho a la biblioteca de Valpalleres. Escolta, a mi el pare Batllori, jo aixecaria el cap si fos ell i diria, escolta, què us penseu, que sou un pelacanyes i el guiu?
Això et dic que aquesta és una de les altres contradiccions, com si Valpalleres no fos un edifici municipal, Bueno, en fi, no cal parlar-ne més, crec que queda claríssim.
Igual ho feien per promocionar-la. Pues dic, vaya manera.
També diu una cosa, eh? Ens ha ocupat molt d'espai parlar d'això.
No s'ha acabat encara.
No s'ha acabat encara.
No
desvalorar la manifestació que hi va d'ahir, però al final la majoria s'ho tenia a Sant Cugat. El que sí que no està per entrar en aquests debats, crec, eh?
En tot cas, ho heu anat apuntant, eh? Com valoreu una mica la gestió que ha fet el govern d'aquesta polèmica?
Ridícula.
Jo ja ho he dit, jo crec que és un despropòsit.
Hi ha dos partits, hi ha el relat, per dir-ho d'alguna manera, ha anat canviant i ha anat evolucionant. No és la primera vegada
que passa.
Però és que el paper d'Esquerra, jo no acabo d'entendre com després surten a comunicar-nos als mitjans si nosaltres no estem d'acord. Quan això es va dir en una roda de premsa que hi eren tots. Què passa? No es podia donar la cara allà? Em sap molt de greu, eh? Per la Gemma Aristoi, que és una persona que m'encanta. Però, ostres, doncs surt allà i dir, mira, això ho hem d'acabar de discutir perquè nosaltres no estem d'acord. O s'envien un missatge entre ells i que diguin, no parlem d'això. Doncs jo entenc que si el Carles Bruguera surt a explicar això, ho han parlat. I si no ho han parlat és que tenen un problema.
És que potser és aquest el problema.
És que tenen
que no
un problema.
Que no es parla prou clar
que
van fent això, com diuen en castellà, salto de mata, no?
Clar, és que al moment que l'alcalde comença aquella roda de premsa i diu que allò no és el govern de la ciutat, no és el govern d'Esquerra ni de Junts, sinó que és el govern de la ciutat, i s'acaba la roda de premsa i ja tens els comunicats diferents. Sí. Dius,
de totes maneres, jo també em pregunto...
Em sap greu, però...
Jo em pregunto quan hi ha una regidoria de cultura, quan hi ha una regidoria de cooperació, etcètera, com ha de sortir el tinent d'alcalde d'Economia a dir si una exposició artística es fa o no es fa.
Sí. A mi també em va
xocar. Quan tampoc ell és el portaveu del govern, oficialment. Aleshores, això ja és la primera cosa que no s'acaba d'entendre.
És com l'home fort, no?, d'alguna manera.
Que jo dic que és l'home fort perquè és el que té els diners, probablement.
No, però jo no crec que sigui per això.
Però això jo no crec que sigui un argument per dir que era la persona indicada, diríem, quan hi ha una regidoria de cultura, quan hi ha una regidoria de cooperació.
Una de cada color, en aquest sentit.
Una de cada color, que, per tant, doncs, en tot cas, és en aquest cas on te sabia d'haver l'acord o el que vulgueu li dir. I, per tant, jo penso que aquí ja hi ha el primer despropòsit, diríem, de tota aquesta història, de tot aquest serial, que no era... No sé exactament què pinta el Brugueroles en aquesta història.
Jo crec que ho ha heredat, no?, perquè ell va sortir a defensar la gestió de la regidora d'Educació amb el tema del Guernica, del Pins.
Però estem en la mateixa situació.
No, perquè Educació sí que depèn d'ell, de la seva tinència d'alcaldia, perquè l'Ardit depèn d'ell. Llavors ell va agafar no, aquest tema, perquè depèn d'ell, perquè...
Ha abanderat el conflicte.
Sí, ha abanderat el conflicte una mica, i jo crec que li ve com d'herència, i l'ha heredat.
Demostra que allò també va fer molt mal, allò de la pancarta d'Itxos aquesta, vull dir que va fer tan mal com perquè... Jo crec que aquí també ha estat allò de dir, algú ho havia dit, saps com aquell que era el del Parlament, home, d'Esquerra Republicana, era?
El Tardà.
El Tardà.
Joan Tardà.
El Joan Tardà. Diu, no sé què, però...
Perdoneu, però algú ho havia de dir,
no? Ja ho dic jo.
És veritat que segurament en algun moment es pot considerar que un pren partit, però en aquesta exposició en cap moment es parlava ni de genocidi ni tan sols d'ocupació. Una paraula que, per cert, tothom la... Cuidado, no la diguem perquè això pot ofendre algú, però que ha sigut dita per Amnistia i pel Tribunal Internacional. Vull dir que, atenció, no és una paraula que ens inventem o que s'inventen quatre...
Els que volen prendre partit.
Els que volen prendre partit. Com a mínim, això també deixem-ho clar. Altra cosa és que l'acceptem o no ens vingui de gust o no, tal, però que ha estat dita per, jo crec, per gent que ho ha estudiat i Amnistia,
que sap el que dic,
abans de fer aquest comunicat, s'ho va pensar moltíssim, per posar aquesta paraula. Per tant, al tanto també amb el que diguem. Però en qualsevol cas, en aquesta exposició ni sortia ni s'esmentava, perquè dic l'exposició i les fotos eren prèvies a l'atac de Hamas a Israel.
Abans del 7 d'octubre.
Per tant, era previ a tota la història tremenda que ha passat després.
No sé si sorprèn també les declaracions del tinent d'alcaldia, el Carles Brugueroles, tenint en compte que la regidora d'Educació va enviar aquell correu electrònic a la direcció del Pins del Vallès demanant que retiressin el mural en suport a Palestina i a la pau del 2023. És un precedent de tot plegat. En aquell moment el govern s'hi va prendre partit, entenc, demanant a una escola, la regidora, que es tragués un mural, quan no és una competència municipal en aquest sentit, i el rebombori que això va generar. I després, no fa tant, ara ho apuntava el Toni, l'octubre passat també es va revocar el permís a la gent que va tallar amb Sant Cugat d'Arran, que, si no m'equivoco, es repetirà d'aquí a poc, argumentat que l'activitat anava en contra de la convivència ciutadana.
Això de
no
la
ho
convivència
sé
ciutadana...
si al final això de no prendre partit no s'acaba d'aplicar per a tothom igual. No sé si teniu aquesta sensació o no.
Jo crec que allò d'Arran és un altre tema.
Allò de, perdó?
Allò d'Arran, que és un altre tema.
Sí. No, és un altre tema, bueno.
Sí, però jo crec que és, tot i que és un altre tema, i és cert, perquè són coses, jo crec, matitzacions diferents, però al final... els dies incòmode a l'Ajuntament, aquestes situacions.
Bueno, és però la diversitat, no és còmode, no?
És la diversitat, no, i és la diversitat d'una població, i més una ciutat amb 100.000 habitants, o gairebé 100.000 habitants, que per un costat ens en alegrem i ens en fem ressò de que 100.000 habitants, mira, hem crescut, no sé nosaltres, però per altra banda sembla que la convivència social i municipal, social i això, no, segons que es fa, no és bona, no és bo pel... Qui volia anar a veure l'exposició, l'anirà a veure, el que no volia veure, que no la vegi.
El tema d'Arran, a veure, jo crec que qui va venir, perquè al final va sortir, és que, de veritat...
Va sortir el ple, si no, no ho sé si s'hagués prohibit.
Va sortir el ple perquè el PP ho va denunciar. Exacte. Després va haver un comunicat de Vox dient... Oh, però ja ho havíem denunciat nosaltres abans, que es barallaven entre ells, sí, també, clar, el de Vox, dient...
Qui ha vingut primer?
Havia set jo, havia set jo, no? Perquè va venir a la Sexta a gravar la Cristina Braira, com deixaven fer aquí... com deixàvem fer aquesta activitat. Perquè crec que hi havia... El problema és que hi havia una activitat que s'ha de disparar el fatxa, no?
Sí.
Bé, a veure, no seria partidària jo de fer activitats que es vulgui disparar a ningú. De fet, també em sorprèn que tothom se senti tan identificat que jo protegia això de disparar el fatxa, no? Que a Vox també se sentia tan identificat com si fossin els nissin a disparar a ells, no? En tot cas, crec que és... que no té res a veure, perquè en principi es va com censurar perquè era una activitat que podia ser susceptible de ser violenta. No sé, però encara que fos una cosa simbòlica.
Tot
i
que, era una... sí, no?
Tot i que fos una cosa simbòlica. Sí, però per exemple, és que va passar a Granollers, no?, per una festa major, que també hi havia una activitat que va aixecar molta polseguera perquè s'ensenyava a fer còctels molotov als nens i disparar contra la policia, us en recordeu o no?
Ara que ho has dit, sí, no,
sí.
No ho tenia.
I llavors aquí hi havia aquest precedent, i llavors devien pensar, ui, que no ens passi com això, saps, que llavors sortint, però bueno, entenc que també és diferent.
No,
una
la veritat.
Dins una festa major que organitza entre l'Ajuntament normalment a una activitat que faci una entitat que no ho sé.
En tot cas, també va provocar aquest aquest fregament entre els,
sí, perquè també van
els dos
sortir,
membres de l'equip.
També
de
van sortir a dir, els d'Esquerra, nosaltres no estem d'acord que no es faci. No, doncs, ostres, no ho sé.
Però és que jo, de fet, no sé, fa molts anys que he vist que Sant Cugat, he vist moltes manifestacions i moltes coses, i vaja, una cosa violenta, violenta, no sé si la recordo. Vull dir que tampoc cridem a l'enemic perquè, no sé pas, som educats, som bona gent, som, en fi, som els més guai del Paraguai, que se'n diu. Jo no recordo cap grans manifestacions. Aquí, cap...
Jo recordo una manifestació espanyolista que hi va haver molts insults, hi va haver un ganivet que...
Que va volar.
No, hi va haver un ganivet que arrencava una pancarta.
Vale, per un perro que mate, no cal que em diguin per... M'entens el que et vull dir?
Una
és a dir,
espanyolista,
que sistemàticament hem de censurar una cosa perquè no ens ve de gust o perquè no ens agradi o perquè potser passarà alguna cosa... Home, tampoc sé si és així,
aquí té la pell molt fina al govern.
Tenim tots la pell una mica més...
No, anava a dir, no només al govern, però als altres també.
Probablement tothom, sí.
Potser no és la manera adequada, tampoc, de fer servir expressions de violència.
No caldria, no caldria.
Sí, doncs potser no caldria.
I més quan som un país que fem manifestacions sense un paper terra. Que això també ens enamoríem, no? Sense un paper terra. S'han de fer manifestacions, s'han de fer amb canya, però tampoc no cal anar a tirar tant a sac, perquè després també et van contra teu, això.
Ara, el govern va argumentar en aquell moment que ells els van demanar una ocupació de via pública per fer una gent que en cap moment tenen exactament l'activitat de 5 a 10 serà no sé què, aquesta durarà...
Era el col·lectiu.
Sí. Ja, però el col·lectiu...
Si la fan els comerciants, segurament no hagués hagut aquesta polèmica.
Ja, però resulta que el col·lectiu fa les peticions d'espai d'ocupació d'espai de via pública no amb el nom d'Arran, sinó en nom d'una altra associació.
Clar, que tontos no són.
No, clar, perquè no se pugui saber qui són.
Clar. Perquè saben que s'hi presenten el nom...
Que potser després els...
Bueno. Qui és Arran?
Després els deixen fer la gincama.
Clar, jo això tampoc ho veig...
De totes maneres, una cosa és Arran, cuidado, i l'altra cosa és la...
Sí, no té res a veure una cosa.
L'exposició sobre les dones palestines.
És cert,
crec que són dos problemes diferents. Que probablement tenen a darrere un rerefons de vigilar, de falta de confiança amb la gent...
Aquesta falta de confiança des de l'Ajuntament.
Però en qualsevol cas estem parlant de dues coses diferents... Sí, de dues intencionalitats fins i tot diferents, etc, i que no sé si ho podem sobreposar.
No barrejar-ho. Tindrem l'exposició o no la tindrem? Creieu que el faran marxa enrere i es tornarà a oferir al claustre?
Jo crec que no, és que si no ho han fet ja... És que jo crec que hauríem d'haver-ho fet, mira.
Ja l'hauríem de tenir, eh? S'hauria d'haver inaugurat ahir.
Sí.
Exacte.
Del 3 al 17.
Ahir era el 3?
Ah, no, de març. De març. Estic avançant un mes. Sí, encara hi ha marge.
Sí, a passar Madí.
Sí.
És un bon dia de...
Del 3 al 17 de març.
Sí. Doncs jo crec que sí que
és un bon dia. Sí? El claustre?
Ets optimista, Toni, eh?
Jo,
les dues dones pensem que no.
De manera natural sóc optimista. Ara, em porto cada garrotada que no veig, també t'ho diré. Però vaja, prefereixo pensar que al final les... recapacitaran i si més no, penso que ho haurien de fer. Una altra cosa és que ho facin, perquè és clar, el govern és molt complicat, és molt fàcil des d'aquí darrere el micro, estan aquí sentadets tranquils dient... Però clar, si et poses polític, et poses polític.
Sí.
És que jo és que crec que amb els conflictes que tenim a aquesta ciutat, temes d'habitatge, d'equipaments, problemes que afecten la ciutat, que hàgim d'anar a buscar aquest problema. No ho entenc. No ho entenc.
I a més això li dona més ressò encara a l'exposició.
Clar, això li dona més ressò i suposo que per no voler fer, sí que és veritat que deuen haver pensat, ostres, no, perquè sí que tenim, és veritat que tenim una part de... tenim una escola jueva aquí, tenim gent, no?, que és d'aquesta religió, que segurament no estan de... Però no sé, no veig en quin moment...
En tot cas, jo crec, com la Roser, que no és el mateix ser jueu que ser sionista, que...
Clar, és que no entenc...
Efectivament.
Jo no sé...
Crec que per voler contentar tothom...
Mai s'acontenta tothom, facis el que facis.
I a més una exposició ja es tracta això. L'art, no una exposició. L'art ja es tracta de tocar la vora viu, en positiu o en negatiu, i depèn de com siguis, ho tocarà positivament o no. Jo també penso que igual aquí, si s'hagués fet una exposició sobre Ucraïna? Ara. hagués portat aquesta polèmica o no?
No.
No, perquè aquest conflicte hi havia més consens, tot i que tenim molts russos que siguin a Sant Cugat, eh? També podíem dir aquí, quan ficàvem la bandera d'Ucraïna amunt i avall, també haguéssim pogut dir a veure.
No sé falta decidir nada más, m'entens? No vull dir que al final...
Tenim més consens, potser perquè els russos o els que no estan d'acord amb Ucraïna no es manifesten, simplement, no ho sabem. No sabem, no hem fet una enquesta si estem més d'acord o si ens agrada Rússia o no ens agrada.
No hi ha aquesta posició de ciutat.
Donem per sentat que no, que el Putin no ens és simpàtic i, per tant, doncs, estem a favor
d'Ucraïna.
D'origen. Em sembla bé, em sembla estupendo.
Ah, sí.
Però tampoc sabem.
Tampoc és Zelensky més de tot simpàtic i no...
Però això et dic que no ho sabem, no sabem si ens és simpàtic o no, si ho és a tothom o no, si crea consens o no, tampoc. Això de dir el consens ciutadà ho trobo una mica prepotent, però per dir alguna cosa, una mica complicat, perquè és posar-se en un jardí que no sabem.
Posar-se en un jardí perquè havien de dir alguna cosa perquè no es fes i deixen anar això, que jo crec que és això, es posen en un jardí que...
És el paper de l'Ajuntament al final decidir, entenc... que si no passa línies vermelles molt escandaloses, quines exposicions s'han de fer o no fer, tenint en compte que és un espai públic...
Home, sí que és el seu paper decidir-ho, però clar, els arguments han de ser una mica forts.
Clar, jo no sé aquesta artista...
Perquè no sé si obre la veda a cara... No, ens puguem queixar per qualsevol exposició que no sigui del nostre gust i fereixi la sensibilitat de qualsevol persona, com poden ser en temes de religió o amb altres temes.
O amb altres temes polítics.
Ho podríem fer.
No ho sé, que també pot aprendre alguna
cosa. Home, i tant.
Hi ha un tema ara que s'ha obert un molt important sobre l'Opus. No sé si esteu al cas o no, vull passar a tothom. Ara va sortir Vila fa poc, ara la Mònica fa un programa, el divendres inaugura, bueno, inaugura, estrena una sèrie.
S'estrena
HBO. Sí, aleshores, aquí també pot haver-hi, o sigui, és a dir, l'Opus ja sabem tots que hi ha això, hi ha unes contradiccions, hi ha gent que fa molt, gent en contra, gent que està bé, gent que no, tal, i això també té unes connotacions que pot ferir sensibilitats. Què passaria aquí si es fes alguna exposició en contra de... És a dir, que quan entrem dintre del tema religiós...
Una
quan
exposició
entrem...
en contra de l'Opus al claustre?
No, una exposició en contra de les religions. Ja no he dit l'Opus.
Home, potser
dir
no seria el lloc.
No, 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 però...
Potser
però...
no seria el lloc.
De fet, tenim la nit de les religions, que precisament vella pel contrari, que és pel coneixement de totes les religions que hi ha a la ciutat. Bueno, tenia...
això, no sé si participa l'Opus en aquesta trobada de les religions.
No, no, ara no vull, obrir un no, tema, no vull obrir un tema sobre l'Opus, però vull dir que, a veure, el claustre hauria de ser, més enllà que està en un lloc religiós i és un lloc de meditació i tal, però hauria de ser un lloc que hauria de ser neutral. És a dir, tu vas allà a meditar. Perquè, a més, és un lloc fantàstic, encara que vulguis pensar en les musaranyes.
Ja hi ha moltes exposicions que s'hi fan. Ara l'Àgata no, contava, encara... tenim la de l'estiueig.
Ah, vull dir...
És que l'estiueig és el... És que tinc tantes exposicions al cap que a vegades no
és
sé si...
És del museu i ara no sabria dir no sé si és claustre o no claustre.
No, jo crec que està a la part de dalt.
És a dalt, a la part del museu.
Sí, la part... Sí.
Jo ara tiraré una pedra, que ja, això segurament no agradarà massa, però quan entres al claustre hi han exposats els castells... Ai, els gegants.
Els gegants,
sí. Els gegants, sí. Els gegants, sí. No? Sí. Han d'estar allà? Pregunto.
Bé, és que és l'únic edifici però igual que hi ha.
Clar, però aquest és l'argument.
No, ho sé. Si és
no, no, per
això.
Possiblement podia, sigui això.
Tenir a és que estan a la UAC, a vegades. Espera.
Estan aquí.
No sé si encara hi són,
però... Dies enrere estaven a la UAC per alguna cosa. No recordo per què.
Perquè hi havia... Perquè suposo que s'havia fet... Que s'hi va fer pedra i sang i tota l'història l'entra i surt, vés a saber, perquè en algun moment hi pot haver trànsit allà al claustró.
Estaven a la UAC, sí.
I llavors, doncs, allò pot ser... Però va, no normalment sé. Estan allà, efectivament.
Amb això vull dir que... Que pot... O sigui, tot i poden estar... Tenir raó o no tenir-la, no ho sé. Són arguments bastant... Vaja...
Seguirem veient a veure com acaba tot plegat. Veurem si... Si finalment es compleix amb el teu optimisme, Toni, i l'exposició s'instal·la.
I que l'artista em convidi a un cafè, si aleshores es fa.
Vols que l'obrarem?
A part de tot, tenim en compte que l'artista és santcugatenca.
Exacte.
Una curiositat com una altra, però vull dir que no ve una persona de fora a fer-nos una exposició, sinó que... Ella és de la Floresta, per tant, viu a Sant Cugat, que això no té més mèrits, no és que li afegeixi més mèrits a l'assumpte, però pot ser un motiu, pot ser un motiu addicional de dir, home, doncs bé...
L'artista de la
Sant Cugat, terra d'artistes. Doncs aleshores no els hi posem traves.
No, ho deia per constatar que no és un artista de fora, sinó que és un artista santcugatenca i que això pot ser... Pot ser, no dic que ho sigui, però un valor afegit a l'exposició.
No t'ho donat compte, aquella roda de premsa, els temes que van arribar a sortir. Tots. De més transcendència cap a la ciutat, el creixement. Que el govern va dir que no
les
estan...
Les llambordes també
passaran cua. Ja,
ja fa dies que porten cua les llambordes.
L'habitatge, la cultura.
Ui.
I el tema que jo veig quan el company del Cugatenc va preguntar sobre aquest tema, i pensava, però això no és un tema de ciutat. Dius, ostres, és el tema que s'està parlant.
Sí.
Però no és un tema de ciutat per una pregunta aquí, aquesta roda de premsa, no?
Per no ser un tema de ciutat.
Per no ser un tema de ciutat, sí.
Vull dir que al final...
Però també, sense desmereixer la gent que està doncs, manifestant-se per això, però la majoria de santcugatencs no s'estan manifestant per això.
La majoria de santcugatencs no s'estan manifestant
per res.
Agata, no per això, ni per per res.
I per altres coses...
Tenim problemes amb l'habitatge i de moment no hem tingut la gran manifestació.
Jo sempre dic que la gent que ens trobem amb determinats... Sempre som gairebé els mateixos.
Sí, mira, això...
Home, sí, la foto és la que és.
Bueno, no sé, podem sumar cap aquí o cap allà, més cap a dalt, cap a baix, i diguem-ho que entre 200 i 1.000 ho podríem centrar tot. I, per tant, jo penso que hi ha gent que està sensibilitzada per aquest problema, pel de l'habitatge, per suposat, per com ha anat la cultura i les seves davallades...
Per l'immigració.
Per l'immigració, m'entens? Per què passa, doncs, amb Vox el consistori, quan es va dir que es posaven línies vermelles, però sí, però no, etcètera. Vull dir que hi ha gent...
Ho va dir una
bar.
El govern no ho va dir, efectivament. En cap moment.
Però et vull dir que hi ha gent que està sensibilitzada per una sèrie de coses i una sèrie de temes que afecten d'una manera o d'una altra a la convivència i a la ciutat. Hi ha moltíssima gent d'aquests 100.000 habitants que, efectivament, no sé si estan al tanto des de casa seva o no, però que, en tot cas, no participen d'una manera activa. Però no només a la manifestació d'ahir, sinó a moltíssimes altres coses que s'han fet i que s'han dit.
Sí, no... però m'hi jugo a algú que si hi ha manifestació per les llambordes, hi hauria més gent.
Sí.
Si més no, per
Sobretot el col·lectiu de la gent gran.
El xup-xup que hi ha... I aquí també està dividida la ciutat, els que volen mantenir les llambordes perquè s'ha de mantenir el passat.
És que no hi ha consens de ciutat.
No hi ha consens de ciutat. Però... I la gent que té mobilitat reduïda, és que no es pot caminar, perquè jo entenc que si... tu vas amb taca-taca o amb cadira de rodes o...
Estan en un 4x4.
Sí, és,
estan en un 4x4.
És que... jo, bé.
Hi ha altres problemes més fàcils de solucionar, com a les persones amb ceguesa, que no ens ocupem tots de... que no ocupem tot l'espai públic, no amb mala voluntat, però posant el test, posant la pissarreta i tal...
Que... o les cadires de qualsevol...
o les cadires de les terrasses, que els hi compliquen la vida.
Podríem parlar de les cadires de les terrasses, també.
Que Déu-n'hi-do.
Aquesta és una altra que dona de si bastant,
oi, tant,
si ho deixarem per una altra tertúlia, si us sembla.
No, però et vull dir que jo a vegades penso que Dios nos ayude i no hagi de passar per aquí una ambulància o un camió de bombers, perquè no ens en sortirem.
No, no. I cada dia es busca més que el vianant pugui anar, anava a dir content, pugui anar tranquil per les voreres i amples i això, i aleshores hi posen més de les cadires... que això no vull dir anar en contra dels bars, perquè al final els bars és un negoci...
I anem tots, eh?
Però, exacte, i anem tots. Però, clar, aleshores s'ha de... Si dieu això, si feu això per aquest argument, doncs no dieu l'argument, feu i s'ha acabat.
L'ocupació de la via pública també... seria una altra tertúlia,
un
i segur que tampoc hi trobaríem...
consens de ciutat.
No. Segur que no, però això et dic que hi ha molts...
No pot haver-hi consens
molts tot. Problemes que no tenen consens de ciutat, evidentment.
Perquè l'Alba vol tancar, agafar rato que faixis amb les mans...
I no ens diu adéu, precisament.
No, jo us dic ara adéu. Roser, Àgata, Toni, moltes gràcies. Seguirem atents, perquè de moment això no té un punt i final. Veurem com continua. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Que vagi
bé. Bon dia. A tu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
I els avenços de la medicina i l'augment de les taxes de curació, el càncer deixa una empremta emocional important. Aquesta experiència pot crear un sentiment de vulnerabilitat que requereix un procés de recuperació emocional llarg i complex. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora avui, 4 de febrer, parlem amb la psicòloga Tània Estapé, especialitzada en l'acompanyament a pacients d'oncologia. Què creus que passa a nivell emocional amb les persones que han passat per un càncer un cop l'han superat?
A veure, les emocions tenen el seu propi curs clínic i no oblidem que el càncer segueix sent una malaltia que significa una amenaça. No hi ha pacient i familiars que n'hagin pensat, ostres, és una amenaça de mort, encara que les xifres de curació, per sort, estiguin augmentant i hagin augmentat molt respecte a èpoques passades. Però, clar, és un impacte molt important que no desapareix així com així. No? L'empremta emocional segueix el seu propi curs clínic. Clar, per això hem d'afegir que aquesta persona ha passat per un procés de tractaments, de proves, de canvis en la seva imatge, de canvis en la seva vida laboral, inclús que potser no la podrà reprendre. O sigui, és un canvi, com jo sempre els dic, que a vegades als alumnes els trenca una mica la foto i n'han de fer una de nova, no? No sé, la foto de com era la meva vida, a com és, i per tant el primer que hem de dir és que senten que han de tornar a fer, no? A refer una vida a vegades diferent. I a vegades els hi queda molt aquesta sensació de vulnerabilitat, perquè tots sabem que ens hem de morir, però aquestes persones realment han vist la mort o han vist el patiment de molt a prop i han dit, ostres, la vida pot canviar. Llavors, a nivell emocional, hi ha també aquesta fragilitat, sobretot al principi, aquesta por a la recaiguda, aquesta espasa de Damocles. A la llarga, algun pacient comenta el que es diu en psicologia l'estrès, el creixement posttraumàtic, que seria... bueno, doncs ja que ha passat això, he refet els meus valors, valoro altres coses, no?, que normalment el dia a dia no valorem, doncs de quedar amb gent, de valorar més la meva família, de moments petits, quotidians, és a dir, que a vegades hi ha gent que a la llarga pot treure aprenentatges que li semblin profitosos. Però això no vol dir, ho aclareixo per ser un cas, que sigui bo haver passat la malaltia, sinó que ja que l'han passat, hi ha persones que amb el temps tenen aquesta sensació de mastery, no?, que diuen els anglesos, d'haver passat una situació dura, d'haver-la superat i de tenir una altra filosofia de la vida.
D'acord, anem per parts, que hi ha molta informació i molt interessant. De tots els moments que viuen durant el tractament, quin és el que creus o veus que els afecta més, en general,
durant a les persones? Durant el
tractament? Sí.
A veure, sobretot, el més temut, dit pels pacients, és saber si han de rebre o no quimioteràpia. Jo havia tingut inclús, estat en una clínica on anava a veure els pacients amb càncer de mama recent operades, bueno, hi havia un protocol per veure això, ansietat, depressió, i moltes vegades em deien, fins que no sàpiga si m'han de posar quimio, no sabré com estic emocionalment. O sigui, primer dir que, això ho tenim molt estudiat, el gran coco de l'oncologia és la quimioteràpia, perquè té aquesta no, mala fama merescuda, no, de ser un tractament...
Merescuda, no. Tu creus que està justificada aquesta por?
Totalment, és un tractament que genera una qualitat de vida molt deteriorada, nàusees, vòmits, problemes de, no, de tot el que és la part de neuropàtics, que és tot això que se'ls hi adorm les mans, caiguda de cabell, no, sensació d'estar inflat, a vegades que hem de posar corticoides i s'engreixen, canvia l'autoimatge. Sí, és un tractament que... els diem que el peatge que paguen per els seus efectes bons és molt gran. És més, molts efectes en la qualitat de vida posterior tenen que veure més amb el tractament que amb el diagnòstic.
D'acord.
Llavors, ja la cirurgia és la que entenen més bé. És més, aquesta diria que molta gent es tolera molt malament esperar, perquè volen que els hi treguin ja el tumor. Tenim l'imaginari de treure, no?, l'abans possible el cos, perquè no estigui aquí això anar-se expandint. I després hi hauria, jo tinc grans trets, perquè avui hi ha molts més tractaments, la immunoterapia i altres coses, però la radioteràpia té menys mala fama, però bueno, també té les seves conseqüències, van cada dia a l'hospital, també tenen fatiga, genera, doncs, problemes a la zona, no? Cada vegada hi ha radioteràpies més localitzades, això t'ho diria més a un metge, però vull dir, per el que jo veig, clar, tot això, per exemple, si s'irradia una pròstata, probablement aquella persona també té diarrees continuades perquè s'està irradiant tota aquesta... Vull dir, hi ha tota una sèrie de problemes de la qualitat de vida, i el que d'entrada a la gent li sembla que no és tan aversiu, però genera molts problemes, és l'hormonoteràpia. L'hormonoteràpia, sobretot amb càncer de mama, càncer de pròstata, on l'hormonoteràpia bloqueja el receptor hormonal, és a dir, que és el que paradògicament produiria més risc de recaiguda, els efectes són molt aversius. Per exemple, a nivell emocional, molts vaivens emocionals de les persones que estan amb hormonoteràpia són deguts a l'hormonoteràpia. Vull dir que ja no és tan psicològic, però també hi ha un origen molt, molt fisiològic, no? Problemes de retenció de líquid, de retenció de greixos, dolors de les articulacions, vull dir, són tractaments que són aversius, i clar, psicològicament, òbviament, quan estàs malament físicament, doncs no estàs bé, no, psicològicament.
I abans mencionaves també una mica per sobre la síndrome de l'espasa de Damocles. Què és això?
Sí, la síndrome de l'espasa de Damocles es va descriure per dir, per denominar la por més emblemàtica en el malalt oncològic, és la por de recaiguda. Això ho tenim estudiat, nosaltres amb dades pròpies, amb 215 pacients amb càncer de mama, i és la por més senyalada, no? Quan tu els expliques a supervivents, si parles de persones que han acabat, que tenen bon pronòstic, que han acabat amb el tractament, no? Tota una llista, no? Coses que s'estan trobant, la més senyalada del 0 al 10 és aquesta por. Viure amb aquest... Ara els troians han tret uns dibuixos que és com un núvol a sobre, no?, en lloc de l'espasa. O sigui, és com viure, sí, però va sempre amb aquesta sensació que en qualsevol moment això pot tornar a caure. És veritat, és una malaltia que hi ha un risc de recaiguda, depèn de quin tipus, depèn de quines persones, però hi ha un risc. No és una malaltia que deixi, no?, que diguis, ja està, ja s'ha superat, tothom té aquesta por, sobretot davant de visites de control, molèsties físiques, no?, doncs estar veient la tele a casa i fer mal a algú, i per si m'ha anat a l'os, ossos, no?, i generar llavors tota aquesta ansietat i aquesta hipervigilància, saber o sentir parlar de càncer a la tele, algun famós que el diagnostiquen, però paradògicament, que això és una cosa molt curiosa, en moments de felicitat, no? Dels pacients que estan curades i decideixen fer un viatge amb la família o se'n van a la platja i estan menjant gelat. Que bé que estem, però ull, no? Com aquesta por de ser feliç, no fos cas que tornés a recaure. De fet, sempre els dic als alumnes, pocs pacients diuen quan els veus, què, com va? Diuen, bé, molt bé, molt bé, tot va molt bé. Difícil, normalment, et diuen de moment, bé, ara veurem, bé, no? Vull dir, que els hi queda aquesta fragilitat de la vida, això és un fet.
És això el que podria explicar que el 36% dels pacients experimentin ansietat i un 22% depressió després de ja haver superat el càncer?
Sí, és a dir, el que passa és que els estàndards internacionals han arribat al moment de diferenciar. És més, jo he participat en un estudi amb un grup de Canadà on es diferenciava ansietat, quan diagnostiquem d'ansietat en persones doncs, que no tenen càncer, amb ansietat, i por a recaiguda, hi havia algunes diferències. Però la base, evidentment, és l'ansietat. Clar, l'ansietat, perquè què és l'ansietat? L'ansietat és por, l'ansietat és enuig, no és ira, no? Molta gent se sent tractada injustament, no?, davant d'aquesta malaltia. Per tant, sí, els queda aquesta sensació. I després, respecte a la depressió, la depressió és més acumulativa, és a dir, l'ansietat pot anar en pics davant les proves, davant de la primera quimio, davant de la cirurgia. En canvi, la depressió és més acumulativa. Al cap del temps, el cansament, l'haver patit tant, l'haver passat tots aquests tractaments, pot aparèixer aquesta sensació de no puc més, em rendeixo, s'està fent molt pesat, s'està fent molt llarg, i amb gent curada. I aquí és quan podrien aparèixer, i per això es persisteixen en el temps, nivells compatibles amb el que és la depressió. Depressió moderada. No estem parlant de depressió major, que a vegades hi ha pacients que en tenen, evidentment, però estem parlant de depressions de tipus moderat, però sí, ja. Nosaltres vam fer un estudi, de fet, a través de la nostra web de càncer de mama, ansietat i depressió, hi havia xifres déu-n'hi-do, i no hi havia diferències pel temps que feia que havia tingut el diagnòstic. És a dir, que hi havia els mateixos nivells amb dones que feia 6 mesos que amb dones que feia 2 anys, no? I sí, persisteixen aquests símptomes.
Ostres, parlant ara ja de teràpia, quan un pacient que ha superat un càncer ve al psicòleg, en què consisteix exactament aquesta teràpia? És diferent a una teràpia habitual?
A veure, hem de cada vegada més tendir que el psicòleg sigui, perquè també s'ha fet molt, molt complex l'escenari oncològic, per sort, perquè vol dir que hi ha moltes més opcions terapèutiques. Totes aquestes opcions tenen els seus efectes secundaris, alguns emocionals, com t'he dit abans, molt monoteràpia, per tant, el psicòleg ha de tenir una formació específica en aquest sentit. La base de la que seria una psicoteràpia convencional, òbviament, però amb uns problemes afegits que els hem de conèixer. Llavors, normalment, les persones que venen quan ja han acabat és, parlo en general, a vegades perquè és quan realment aterren amb el que els hi ha passat. I això ho entendrem molt bé amb, si parlem de les emocions bàsiques. Jo sempre els explico als pacients. Si tu estàs a la selva, un home primitiu, que les emocions les tenim molt romantitzades, però són molt bàsiques, no? Són coses de supervivència. I a la teva tribu hi ha un incendi, després ve una serp, després va saltant perills. Ostres, després dius... Uf, no? Però mentre hi ha els perills lluites, a vegades tot ens ha passat, ostres, em va passar això, no sé com ho vaig fer, perquè jo soc molt covard, però no sé com ho vaig fer, em vaig sortir nedant, o m'ha entrat un lladre a casa, no sé com ho vaig fer, i vaig donar una patada, no? O, no, a vegades fem coses sota la por que dius, ostres, aquesta defensa. Quan ha passat tot aquest procés, a vegades la gent és quan, com diguéssim, aterrissa, no? Hi ha gent que em diu... És que mentre estava no era com si no anés amb mi, no? És com vaig fer tot el que em van dir els metges, les infermeres, ara està aquest tractament, ara aquest anàlisi, i vaig com entrar, hi ha una pacient meva que diu una metàfora que li vaig demanar permís per utilitzar, que diu, vaig amb el meu cotxe però no el porto jo. No? És a dir, el metge, l'infermera, ara l'operació, puja a dalt, baixa a baix... Clar, en el moment en què la persona es troba amb ella mateixa, a vegades, no sempre, és quan va al psicòleg en el sentit de ostres, ara, ostres, el que he passat, no? I les seqüeles. Llavors és una mica aquesta reflexió. Algunes persones ens comenten, no sé qui sóc, problemes d'identitat, amb el canvi d'imatge... Tots estem molt, la nostra identitat la formem, per exemple, en temes laborals, en temes doncs, del dia a dia, de la família, clar, aquí es trenca tot, i també moltes persones com necessiten ajuda, no?, per recomposar aquesta nova identitat. Després problemes més concrets, de sexualitat, de relació de parella, de relacions socials, laborals, estem trobant molts problemes a nivell laboral, no hi ha insomni, molts tenen insomni, no hi ha molts problemes variats.
I creus que els professionals mèdics estan prou conscienciats de la importància de la psicooncologia?
Jo crec que avui en dia sí, o bastant més que abans. Jo quan vaig començar, i no ho dic en broma, quan anava a un casament o un acte social, la gent, un psicòleg, oncologia, què fas? Què fas, no? Ara, cada vegada més, els metges deriven, ens deriven pacients, els pacients demanen, jo crec que sí que hi ha més conscienciació. També hi ha més supervivència, no? Abans l'objectiu, i en alguns casos encara és curar, tallar, amputar, quimio, el que sigui. A mesura que hi ha una realitat, que és que cada vegada més gent, afortunadament, es cura o viu més temps amb la malaltia activa, jo crec que sí que cada vegada més, és més l'oncologia que es va definir als anys, els passats, no sé si als anys 50, als Estats Units, que sí, objectius i un és tenir en compte aquesta part. En el moment en què s'ha fet més complex a l'escenari, la gent té menys temps, doncs hi ha això quallat amb que hi hagi algú que se n'encarregui d'aquesta part. Això no vol dir que el metge, evidentment, també ha de tenir les seves habilitats comunicatives, no? El metge, infermera i tothom.
Sens dubte, com dius, ha canviat molt d'uns anys enrere ara. Avui cada vegada està més acceptat. I com serà el futur? Com veus el futur de la psicooncologia?
El futur espero veure-ho amb més reconeixement a nivell de formació, amb més reconeixement oficial, amb més, no?, amb aquesta idea de que hi hagi una especialitat, de que hi hagi més, no?, que hi hagi un psicooncòleg que tingui una base, evidentment, de psicologia clínica, de tot que és la psicologia bàsica, però amb una, no?, amb aquesta especificitat. El veig necessari perquè cada vegada trobem, com he dit abans, col·lectius que abans no ens demanaven, per exemple, els homes. No, abans un home, el psicooncòleg, el portaven de l'orella a la família i no sempre deien, no sé, quedo aquí. Ara ho demanen, hi ha dies que tinc tres homes per veure quan abans era ni un, fem grups de pròstata, no? Gent gran, que abans també era com... No? Quan acabaves la visita i anaves amb bata blanca, però no eres mèdic, però llavors, no? Et feien preguntes molt mèdiques, no sabien... Tenien, abans hi havia la idea de... Esclar, que estic trist, només faltaria... Jo, no necessito ningú, és normal estar trist. No? I jo veig el futur complex, perquè el repte mèdic a nivell d'oncologia és complex. Aquest any em sembla que han dit que hi ha un 3% més de diagnòstics a l'estat espanyol, però cada vegada també hi ha més reptes de tractament, i cada repte és un repte per a nosaltres. Per exemple, el consell genètic. Cada vegada es fa més població, tot això és un repte també a nivell psicològic, no? Donar la notícia a una família que té un gen, perquè la nena de 22 anys té un gen que diu que podria tenir càncer de mama, que l'hauran de vigilar més de prop. Tots els temes aquests, aquests tractaments més continuats, més llargs, de malalties precoces, que la gent diu, si em trobo bé, perquè ets de tractament, o sigui, tot repte mèdic, jo sempre dic que darrere és un repte psicològic, jo crec que el futur lògic serà que tinguem una presència important.
D'acord, moltíssimes gràcies, Tània, esperem que així sigui, que seguiu expandint-vos i que al final esdevingui un dret, fins i tot, no?
Esperem que sí. Sí, bueno, de fet està definit, eh? L'OMS en el seu moment va acceptar quan la presidenta de la Societat Internacional de Psicooncologia era una portuguesa, la doctora Travado, van aconseguir que l'OMS acceptés com un dret el dret al suport psicològic, un dret humà reconegut dintre dels drets humans universals. Vull dir que
d'acord,
ara s'ha d'aplicar la pràctica.
Exacte, toca exercir-lo llavors.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Tània.
No, gràcies a vosaltres.